Hola, sóc Eric i Míriam, som de l'Espurna i hem vingut així a parlar a Comoditat Valenciana.
Benvingudes a la Comoditat Valenciana, la tertúlia d'actualitat en clau d'humor, feta en valencià i des del País Valencià.
Benvingudes al 35è programa de la 5ª temporada de la Comoditat Valenciana, el podcast de tertúlia d'actualitat política gratuït i independent fet en valencià des del País Valencià. Avui, com sempre, m'acompanya Pere. Com estàs, Pere?
Bé, estic bé. No com tu, que una miqueta més he de buscar a l'hospital, però tot bé.
Pere, què se siente al ser viral? Vull dir, és que no puc ni aguantar-me. O sigui,
home, jo volia mantenir el secret, però...
Ah, sí?
Home, no, la veritat no, però... Ho he comentat per ahí, per xarxes, en privat i tal, però...
Pues ningú, no diguem de què ja està, no passa res, ningú sap.
Vale, no diguem... Ja
però... Bueno, després ho diré, no podré. Bueno, Míriam...
Home, ara si heu comentat algo, teniu que contar-ho tot, no podeu...
Jo vull saber si heu vist alguna foto de la manifestació de mestres i tal, alguna coseta, o teniu algun...
amic, familiar, etcètera, que sigui
mestre, pues bueno, s'ha fet molt popular un bitllet de 75 euros amb la cara de Canyita Brava, de Juanfran, i se veia el de fer jo.
I està publicat en la Comoditat, Pere, en Instagram. Rècord, 800 i pico m'agrades. Jo dic, això podia fer-se? Vull dir, una cosa espectacular. Bueno, estem seguint molt mal. Míriam, Eric, què tal? Que no us he preguntat.
Molt bé, molt bé. Vinga, des de xerrar un ratet amb vosaltres, que feia temps que no, que no es veiem.
Pues un any i pico, eh?
Sí.
No? Vau vindre... Vinguereu tu i Irene. Eric no ha vingut mai, és el nou aquí. I sigue... Pues jo crec que les dues o tres setmanes de la Dana, no?
Sí, perquè...
Sí, aleshores ja fa prou.
Un any i mig. A mi, després parlarem en l'entrevista, però m'ha paregut mitja vida. Suposo que a vosaltres no tant, però per mi ha sigut com mitja vida, aquest any i mig. Una cosa... Pere, és el moment de que facis tu la presentació, no?
Pues em vaig cavallar. Com m'estaven comentant, fa ja més d'un any que parlàvem amb el grup d'Espurna, que eren els dies després de l'Adana, la situació era caòtica, i es vivien escenes dantesques a molts pobles valencians. I tothom tenia més preguntes que certeses del tot que havia passat. En aquell moment, la veritat és que feia temps que es volien comentar, i entre d'altres moltes coses, l'Espurna, d'una forma inconscient i humil, formaven part de tot aquest mosaic d'històries de l'Adana. L'aigua havia arruïnat el seu local d'assaig i havia acabat amb tot el seu equip de so i tots els seus instruments. Poca cosa en comparació amb moltes altres històries, segurament més tràgiques, evidentment. Però des d'un pla simbòlic representava que la desgràcia de la Dana havia representat la pèrdua sobtada del que consideraves la teva vida normal, els teus projectes i somnis, el pla que t'havies traçat per al futur, i també indignació i ràbia d'una pèrdua sense sentit, sense respostes i del no saber una miqueta què fer a partir d'ara. Encara que en aquell moment la situació no era fàcil i les pèrdues eren importants, en aquell moment ja va manifestar el propòsit de tornar a fer música, recuperar l'equipament perdut, tornar als escenaris, al local d'assaig, renaixer del fang i aquestes coses, i tornar als escenaris amb més música. I nosaltres vam dir que estaríem així esperant-los, agafant la culpa i la ràbia com qui carrega pólvora a les mans. Míriam, Eric, un plaer tindre-vos així, encantats de veure-vos tornar a fer música, esperant podre-vos escoltar pront dalt d'un escenari. Benvinguts una altra volta a la Comoditat Valenciana i a tu, Carlos Mazón, només dir-te que algun dia esta cançó et farà mal, se't clavarà dins i no podràs escapar.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Perquè m'he escoltat les cançons, Màxim, no?
Siguem sincers, estàvem parlant abans, després ho parlarem. En Spotify teniu com més, n'hi ha ben 8 o 9, pot ser, no? Del nou
sí,
disc.
El divendres va sortir el nou disc. I teníem tres singles i
Pere, escolta't, són els tres singles. Jo escolta,
sí, perquè va ser a nit, tenia son, YouTube...
No passa
jo
res.
El que passa que l'Spoti i jo no s'eduquem molt bé. No m'aclaris mai, a més no tinc el de pago i no sé com funciona Mac i estava escoltant-vos a vosaltres i de sobte dic, per què canten en castellà un tio? Vull dir, esto del rato igual, és una cosa així...
Estem bueno, a totes les plataformes, o sigui
que... Anava a dir, sí.
En Buires no es pots escoltar.
Molt bé, Pere, de tota manera, ara seria el moment del pardalet i no n'hi ha. He d'explicar que ha estat a punt d'estar Júlia sí, gravant avui perquè el diumenge, no sé si intoxicació o què, però quasi muic de vomitar. Vaig vomitar per tota la casa. Voleu que vos conten lo realment graciós? Ho conte, ja que no tinc secció de pardalet.
Sí, l'escena
d'estar
jo... Les vergonyes de Màxim.
Estar jo en el sofà, trobar-me molt mal, entrar la meva sogra, només entres a la casa, està al sofà, en aquest moment entrar-me ganes de vomitar, alçar-me, no arribar al quarto de bany, vomitar tots els xoguets del xiquet.
No!
La meva sogra mirant-ho així.
Bueno, lo normal.
Lo normal.
Entrar al vàter tan ràpid... Encara així, no arribar a vomitar per el piso, esvarar-me en el propi vòmit.
No.
I acabar vomitant. I no res. Pues bueno, això. Però bueno, estic bé, ja estic millor.
I encara així t'has escoltat el CD, eh? Molt bé.
Sí, este matí. Perquè, claro, això ha tingut una derivada, i ara parlarem, que estic de vaga, ¿vale? Però, claro, jo no estava el dilluns per anar a ninguna manifestació de València, perquè
si
només
de vaga i de baixa...
No estic de baixa. O sea, mireu fins a quin punt arriba, no sé si la meva estupidesa o autoconscienciament, que vaig anar el dilluns al metge, que me punxaren el piperant este pa que deixades de vomitar i tal, perquè, claro, portava 24 hores que no bevia aigua perquè bàsicament la vomitava, i me digui el xic, home... Anem a punxar-te això i si no te'n vas a que te fiquen goteres o algo perquè és perillós. Vale, sí, tal. I me va dir, te faig la baixa? I jo, no, que estic de vaga. I no me l'he fet. Però podria haver bueno. agarrat un parell de dietes, però no, no, estic de vaga. Claro, l'únic que no puc anar a ningú puesto, no m'atrevisc. Primera, perquè no sé, suposo que ho va pegar, eh? Bueno, no ho sé, perquè tampoc en casa sóc jo l'únic que ha caigut. Però que no m'atrevís que anar-me'n a 250 metres d'un vàter ara mateix, la veritat. per un altre pot tindre... Entonces, pues això. I això ha fet, i ara ve, que no tinga pardalet. Perquè realment la meva preocupació va ser el dius parlar amb Júlia, que és de la salut, moltes gràcies, i dir-li, Júlia, tu podries estar i dir-me ella, ai, hauré de cancel·lar una classe de no sé què, però puc. I al final, pues això. Pues moltes gràcies, Julià, no fa falta. Estic bé, no n'hi ha per d'alet i el trauré. Jo crec que el primer tema és el tema de la setmana sí, en País Valencià, que és la vaga educativa. Anem a fer el disclaimer de sempre. Estem gravant dimarts. El programa s'emet dijous. Estem en un moment, a lo millor el dijous n'hi ha un acord, n'hi ha una foto ahí de sindicalistes en... No ho creus, Pere?
No.
No? Home, jo, a veure, jo puc aguantar de vaga un temps raonablement, però que mos hi ha molta pasta, vull dir, arregleu-ho ja. No, ara en serio, pues, ha hagut una manifestació, una vaga històrica, estem en una vaga indefinida, és a dir, de moment no s'ha tornat a treballar, que això és una cosa històrica, jo no ho he vist mai, crec que en els anys 90 va haver una. A més, el dilluns va haver una vaga històrica de seguiment i manifestacions impressionants en València. Avui, òbviament, ja s'ha ressentit un poc la participació de la vaga, però encara així, les dades són molt bones. Crec que estàvem parlant de... Perquè, clar, Conselleria diu el primer que li apareix. Que, per cert, el tema de seguiment de les dades de Conselleria me fa gràcia, perquè crec que la primera va eixir com a les 8 i algo. I és de dir, hermano, és normal, Conselleria, en tot el carinyo que vos tinc. La gent no entra tot el món a treballar a les 8. Tu no saps si el que entra a segona o a tercera hora va fer vaga o no. O sea, y en el instituto no tenemos que preguntar, ¿Güey no va a hacer vaga? No. Entonces, sé que se pasen dades a primera hora y después se pasen dades como a las 11 o las 12 del matí. Entonces, tú publiques las primeras y el seguimiento ha sido un 20%, dices, hombre, no. De toda la plantilla que entraba a treballar a les 8, pues no sé, por la chenga no anant, no sé, no, era una cosa que era un poquito estúpida. Bueno, total, que avui seguía el seguimiento muy alto, ha bajado un poquito. No sé si era 70 i pico dient els sindicats i avui 70 o 60 i pico, Conselleria un 20, un 25, lo de sempre que diu, Jo crec que és perquè compten en l'ensenyament concertat, també. O una cosa d'aquestes té que ser, perquè ser. És que si no es noixen els números.
Si estic dient mentirosos sense saber.
A veure, a mi m'han passat les dades dels instituts de quasi tota la província de València i en tots el seguiment era d'un 70 o més. Val? No pot ser que tot isca un 20, vull dir, no té ningú sentit. Bueno, és igual. Manifestació històrica, avui la vaga dimarts s'ha centrat més en els diferents pobles. Pues, jo què sé, els de Sueca han fet una espècie de manifestació per Sueques, de cullera en cullera, tots els pobles feien la seva, no sou recorregut, i si les escoles, instituts, anaven a l'Ajuntament, feien una concentració, tal i qual. El seguiment ha sigut, siguem muntat. I conselleria ara apareix, bueno, baixin la consellera dient, el dia 9 de juny ja quedem, o una cosa d'estes. I ahir ja van dir, bueno, a veure quan podem sentar-se abans a negociar. Pareix, sincerament, a mi me pareix que s'està molestant molt, igual, no sé, des de fora, jo que des de dins tinc una visió diferent, però des de fora, per com estan manejant les xarxes socials, si estan comunicant i demés, es està preocupant. Hasta la preocupació està del tema de segon de batxillerat, perquè en teoria s'ha d'avaluar a l'alumne perquè són els vells mínims. No, clar, conselleria ha dit, és que estan agafant de rehens els de segon de batxillerat, i clar, tot el món li ha dit, el que jo i mil persones més, que quan en setembre els alumnes de segon de batxillerat estiguen un mes sense professor de valencià, de castellà, d'història, el que siga, ahir no vos preocupava, i ara sí. Perquè això ha sigut una cosa contínua, les baixes que s'han allargat sense cobrir-se. Entonces, clar, un poc ridícul. Jo crec que els ha vist. No sé després això com se traslladarà a la societat, perquè jo tinc una visió. Jo treballo en educació, la meva dona treballa en educació, vull dir, en fi.
Què tinc això? Mestres, família de mestres.
La meva primera generació, mon pare tota la vida a l'horta, vull dir. El ascensor social funciona conmigo.
Home,
el meu fill,
en el meu entorn tinc així el gent en ensenyament, algú que és prou fatxa i està ben fent vaga.
A veure, que han estat tots els sindicats, A veure, que l'altre dia algú me va renyir per iVox i me va dir la CGT o la CNT també està. Sí, està la CNT, la CGT i tal. Jo parlava de sindicats en representació sindical, val? Però hi ha molts més sindicats. Dels 5, tots la secunden, hasta l'AMPE s'ha unit a última hora, o els de CID, que no és que siguin això un niu de rojeres, ni mucho menos. Vull dir que estan els 5, estan tots. Jo crec que això és sintomàtic.
I crec que també és perquè és algo que no és de ara, és que portem molts anys d'aixina. O sigui, és que, jo què sé, jo fa molts anys que no vaig a l'institut, però en aquell moment ja hi havia un munt de retallades i me recorde de manifestacions, tot el tema de Primavera Valenciana i tot allò. I vamos, el tema de professors estaven també, bueno, les ràtios també eren molt alts i tot. Claro, al final jo crec que com és algo que s'afecta als professors dia a dia i durant molt de temps, doncs és normal que hi ha, de forma, no igual de quina ideologia sigues, al final és algo que afecta el dia a dia i és molt important, al final és l'educació per al futur, no sé.
A veure, dir que, clar, Míriam, tu per edat suposo que pillaries els anys durs de la crisi, no? Sí. 2010, 11 i tal, sí, on se van veure coses absolutament loques com tindre 35 persones en qualsevol aula. Que això, per sort, se va revertir molt en el Botànic, encara que el Botànic... A mi me fa molta gràcia perquè diuen contra el Botànic no vos manifestaren i no vos pujaren el sou. I pues tota la raó perquè no mos pujaren el sou, vull dir. I damunt, des d'així ho dic, Marzà, tonto el cul, que eres professor, algun dia anaves a tornar a haver-te pujat el sou.
Està d'eurodiputat, ja no tornarà.
Mira, uno que, no...
La inspectora, lo primer que va fer va ser això. O sea, la consellera que tenim ara que és inspectora, lo primer que va fer és pujar el sou 300 euros dels inspectors. Pa, després tornaré i avui dir, hosta, que mala... És de veres, o sea, estic fent conya. Mos tindrien que haver pujat el sou, però, claro, la gran puja dels preus ha sigut els últims 2-3 anys.
Sí.
És aixina. I la part estatal sí que s'està revaloritzant molt poquet a poquet, però això no. Però no són coses de sous.
Sí.
Que en el Botànic no teníem aire condicionat, pues, tota la raó, però és que el tema calor en les aules no és broma. És cada any un passet més. Vull dir, era un problema xungo ja en el 2020? Sí, però és que un any és pitjor, i cada any que passa és pitjor, i cada any que passa és pitjor. I no s'està solucionant de ninguna manera. Vull dir, no hi ha ningú pla de dir anem a ficar aire condicionat, o anem a fer no sé què, o anem a fer ni si menys.
És que ni vos poden enganyar, és que és lo fotut. És que un govern diria, no, anem a fer un pla que 5 anys tot dirà d'aire condicionat i calefacció, i després no fer-lo, passar-lo olímpicament. Però és que ni vos poden enganyar, o sea, és que és molt curiós.
És que Kilian, en el búnquer que vaig fer en ell, va dir, mira, tu dius que vas a fer una comissió tècnica que estudiarà en quin centre se farà aire condicionat i tal, no sé quin ni si menys. Destines 50 milions d'euros a l'any, que és, estem parlant de que la conselleria té un pressupost de 7.600 milions d'euros. En 50 milions a l'any ja fas un avanç gran. Bàsicament, en qüestió de 7, 8, 9 anys, tot el món tindria les aules com toca. Però és que no ha hagut ninguna... És que jo crec que és que no han volgut negociar, bàsicament.
No.
El tema de les ràtios, doncs, durant el botànic les baixaven a muntó. Això és així. I anàvem molts desdoblaments, i augmentàvem molt les plantilles... Una de les reivindicacions històriques que tenien el professorat és que passaren de 20 hores a 18 hores lectives i en primària també baixava, no sé quina era la proporció, secundària era de 20 a 18, ho feren. Vull dir, quines coses, però claro, sí que és de veres que, pues això, i que estos han entrat a lo loco a ficar classes a travegar 27, 28, en secundària 29, 30. Jo l'any passat tenia 34 i 33 en batxillerat.
Que és heavy. I a més, ara, jo és que justament tinc una amiga que és profe d'infantil i va entrar fa poquet a cobrir una baixa i era molt heavy perquè deia és que en la mateixa classe hi ha tres xiquets amb necessitats especials i és com, clar, com podem fer cura d'aquestes personetes, saps? De totes les necessitats que comporta. I després a tota la classe, és que és impossible.
No se pot.
Tot el tema este és molt complicat. Necessiten recursos i persones especialitzades i tot.
En infantil crec que el ràtio són 20, no? I s'estava demanant que fora 15. Que jo tinc un xiquet que va fer a 2 anys i m'imagino en un lloc on han 20 com ell.
És que 15 són moltíssims.
Has tirat per la finestra. No
un xiquet
entrar,
que té TDA, altre TDAH, l'altre que
no,
té...
No, que és una barbaritat. És una barbaritat. I això també està unit en el tema també que estan havent moltes protestes en el sector, diguem, de tècnics infantils i demés que depenen... Que jo sí que és un barullo de por, perquè alguns depenen d'ajuntaments, altres de no sé què, tal i qual. Però sí que és cert que clar, és que tindre 20 crios de 2, 3 o 4 anys és una barbaritat de més. Que hi ha una cosa que s'hi diu, és que les ràtios no importa per al rendiment escolar. S'han fet estudis que bàsicament me l'han a dir un poc que en etapes avançades les ràtios no s'han de importar per al rendiment escolar. Però tu dius, però que jo tinc que corregir 35 exàmens.
Normal.
Que si tinc dos grups, tinc 70 exàmens que corregir, vull dir, ahir ja no estic fent la meva jornada. Perquè no, normal seria tindre 20. No 35, i ja està, vull dir. I a banda, pues, que òbviament pots fer moltes més coses, vull dir. Quan tu tens 35 alumnes o tens 20 alumnes, jo estic pensant ja en això, batxillerat, la diferència és dir, què faig? Un examen de no sé què, un projecte de ni se menys, o faig 3 o 4 coses més? Perquè, clar, jo no vaig a corregir, no vaig a tindre tots els dies per corregir una pila així quan arribi a casa, perquè ja per començar estaria vulnerant el meu horari, que se suposa que són 37 hores i mitja a la setmana i tota la pesca. Jo crec que al final negociaran d'alguna manera, perquè, a veure, seguirà baixant. Vull dir, la participació baixarà poquet a poquet, perquè que també ha hagut molta polèmica sobre quan mos lleven. Jo no sé el que lleven en primària o en infantil, perquè és un poquet menys. Però en secundària, bàsicament, clar, no te lleven el dia ixe. Te lleven el dia ixe comptant de la part proporcional de les vacances, de la paga extra i dels caps de setmana. Val? I això significa que perquè després, quan t'arriba la extra, la cobres igual, perquè ja te l'han llevat antes. I les vacances les tens igual, no? I això significa que són entre 120-130 euros un professor que entra i un que té molta antiguitat, doncs a mi arriba a 180-190 euros. Clar, la broma és que si tu estàs un mes sense anar, te toca pagar la conselleria. Ah, amigo, es que no toca pagar. Porque estem parlant de la paga de les extres, tal igual. La cosa és que una setmana són 5 dies en aquest nivell, pues, t'has plantat en 700 euros per tots. Que és un poc mitja nòmina, més o menys. Un poc menys.
Sí. Quasi un alquiler.
Clar, i ahí venen els problemes de gent, pues, que tindrà potser moltes hipoteques, lloguers, el que siga, tal i qual. I de més, i, pues, que jo suposo que arribarà un punt que dirà, bueno, sí, molta vaga, però, escolta. Però sí que és de veres. Sí que és de veres que jo per primera vegada en molt de temps en educació no he vist les excuses. Que és que jo, quan jo feia vaga, a mi me convoca vaga no sé quin sindicat i normalment feix vaga, perquè vull dir, era... I el que estan demanant és just, se fa. I ja no em vinen els diners, perquè tot és un dia, un dia que cobres i si més, 30 euros menys, te dona igual. Però sempre eren excusetes. Ai, és que a mi me ve molt mal. Dius, home, doncs no. A mi me ve perfecte, tinc 130 claro. euros més, igual, jo què sé. I si excuses, i esta vegada no les he escoltat. No sé, ha hagut molt bon ambient, la gent està molt implicada, tot el món implicat, inclús gent que sé que és més o menys de dret està més implicada, i això. No sé el que durarà, igual s'ha desconvocat pel dijous. Però jo intentaria fer un búnquer per a la setmana que ve del tema.
Bueno, jo així des de fora sí que bueno, estic seguint més o menys per xarxes, sí que se us veu molt motivats, molt revolucionaris. Que bonico.
Avui han anat a uns furgons policials a identificar uns professors que estaven protestant en conselleria.
Vale.
I qui si vull que el cabró de Kilian estava ahí, des de si el saludes, si mos escolta.
Esta de demostració, tots aquests comptes peperos i tal, tot el tema que se van fer molt populars en la rana, ara són experts en educació també, i estan dient que per 75 euros, no sé què, no sé quantos, que Marzà terrorista i tot el tema, i també m'està fent moltíssima gràcia perquè si et veus ahir aquesta coordinació
75 que tenen... euros jo faria dues setmanes de vaga. Home, és que és el doble, eh? És més el doble.
I el que sí que s'ha comentat és que el que són els mitjans espanyols no hi sigui pràcticament res. O sigui que bueno, haureu de cremar contenidors o fer coses d'aixina, putos mestres...
Bueno, i està...
El mestre de química que fas alguna cosa. Exacte. El mestre de química i sap fer coses. Tu que ets d'història, doncs pues no. Podries
jo no puc fer.
Cap a algun policia amb les guerres napoleòniques o algo. O amb Pere el Ceremoniós i tal. Però el profe de química té coneixements molt útils.
Doncs pues bueno, jo crec que ho deixaria així. Esperem que la gent seguisca motivada i de més. En principi, ara la conselleria diu que vol negociar, però de moment no ha quedrat a ningú sindicat, eh? Vull dir, de moment tampoc els ha quedrat, o sigui que... No sé, jo tinc la sensació de que al final vindrà Juanfran a solucionar-ho.
Pues...
No, tu dius de broma, però Juanfran serà el que s'assentarà i al final esta consellera té el futur curt.
Penses que la consellera va al carrer?
Pense que si no... És possible.
És que estaven dient que té un peu fora, ja.
Sí, és possible. Home, ella ja s'ha pujat el sou pensant-ho, no?
Pues, va ser previsora.
Vull dir, no sé, jo si fora Juanfran intentaria negociar-ho per mi mateixa.
El no ja lo tienes, Juanfran.
No? Eh?
El no ja lo tienes, Juanfran.
No, però té el seu risc, perquè te podes gastar a tu i tal, però també si ho fas més o menys bé, també és de veres que entre el sector de l'educació no crec que diguin... Esto somos o va contar Sergi Pitar, no? Que el satànic considerava educació perduda.
Sí.
Que no anaven a intentar guanyar-se mai un vot ahir.
Sí, sí,
sí. I que anaven a intentar guanyar-se els vots en sanitat. I en sanitat estan fent vaga dia sí, dia també.
Sí.
També, vull dir, és que no
sí, se'n anava... Diguem-ne que n'hi ha dos conselleries grosses, que són sanitat i educació, que se duen, crec que és el 70% del pressupost, una cosa així, això ho has explicat tu més d'una volta. I les dos no pots quedar bé en els dos, mai de la vida pel pressupost que té la Generalitat. Aleshores has de triar. Qui vols que te vote? O els metges o els profes?
Que forta.
Pues bàsicament. De moment, ningunos.
De moment, passarà com en el botànic. Al final, cap.
Al final, ningú es vota.
Ai.
Bueno, jo crec que podem passar ja a l'entrevista, no?
Fiqui una cançoneta?
Sí, claro.
Sí, però... Bueno, vaig a ficar un trosset d'una cançoneta que es diu Escapar, del vostre últim disc, si no me vaig equivocar, jo a nit que tenia molta son, com vas fer això, igual sí que es barcers així, vosaltres fingiu que és vostre i ja està.
Vale, no vale.
Anem a escoltar un trosset. Bueno, jo què sé, te sona guai el nou disc.
El disc se diu Quan tot acabe. Jo estava en la pàgina web i he vist que heu ficat a cada cançó com una emoció, no?
Uh-huh.
I esta sí. És la revenja.
Sí, sí, sí. Està justament escapar va això, no? D'utilitzar la música com a arma de revenja. I això vam voler jugar un poc en aquesta idea de... Bueno, vaig estar escoltant un Fleetwood Mac, el grup este de 70-80 que tenien un munt de safarejos entre ells. Bueno, si podeu, és un mundo, no?, en el que va passar ahir, entre ells, i justament la cantant li va fer una cançó al guitarrista perquè eren parelles, van posar els cuernos, tal, no sé què, i la cantava en directe, era en plan de esta cançó va a perseguir-te tota la vida, i em va encantar aquesta idea, i a partir d'ahí vas dir, vale, pues, la primera frase va sortir en seguida de algun dia esta cançó es farà mal, i a partir d'ahí jugar un poc en el sentiment d'utilitzar un poc com a arma una cançó.
Normalitzem ser una miqueta tòxica, estic a favor.
Sí, a voltes sí. A voltes fa falta.
Sí.
Heu seguit, sou els mateixos de l'anterior disc a este?
Sí, sí, som els mateixos, però jo crec que hi ha una evolució molt gran. És més, aquest disc anava a eixir o se pensava gravar abans de la gana i jo crec que mereix la pena esperar. Donar-li voltes i... Però sí, els integrants del grup són els mateixos i...
El mateix igual, productor, també.
Sí, mateix productor. O sigui que sí.
També, sí. Crec que ha fet un paper molt, molt important,
sí,
en aquest disc, també, reunint un poc els sons, fer-los tot un poc uniforme per a que totes les cançons tinguin un poc de sentit. També es va ajudar molt a clavar alguns cintes, amb sols un poc així més actuals i tot, que pensem que han encaixat molt bé ja amb el nostre estil i sumant esta capeta d'efectes, de novetats, que han encaixat prou bé.
Va ser un pas molt dur de Adana, ja ho vam comentar com vau vindre. Va haver algun moment que va dir això no se pot tirar endavant o jo què sé, o cadascú fa el que vulga, jo que sé, hi ha quatre cançons, farem com una gossa sorda, així 10 anys es disfrutaré i les tocaré.
Igual, així 10 anys, 15.000 persones paguen 25 euros per veure-vos, sí, dos dies.
Bueno, 15.000, 20, mamares, amares.
Sí, la veritat. Pues sí que llegué al principi perquè tant jo com...
Home, és que sort,
un art integrant, el baixista... no solo sigue a nivel musical, sino también en nuestras casas y coches. O sea que el baixo sigue gran y recuperar instrumentos, recuperar la casa, el coche y todo lo que tenían, pues va a ser difícil. Y no se parla a lo mejor de deixarlo para siempre, pero sí que se parla de, mira, yo no puedo tirar nada eso.
Sí.
Tengo tantos problemas y es muy difícil. Y bueno, la suerte que tinguem es que tant Miriam como Alex y Aitor, pues... I o Irene també intentaren tirar un poquet més per ahí i gràcies a això, pues mira, així seguim.
O sigui, és que sigue tremendo palo, no? A tu t'afecta també la casa, sí. Tot.
Sí, bueno, sí. les imatges, jo me recordo el vídeo que estaven tots els instruments musicals coberts per una capa de fang que tiraven la mà i treien un teclat o una guitarra sí. I jo dic, mare meva, quin desastre.
Això va ser, vamos,
això donia arròs, que ho arregle, eh?
No. Que va, ni arròs, ni mira, la guitarra d'Irene farà poquet que la va poder arreplegar del luthier, però ha estat vora un any i mig el luthier treballant en la guitarra. O sigui, imagineu-se.
Un any i mig en una caixa plena d'arròs. M'agrada molt la metàfora. Una caixa molt gran, sí, sí. Plena d'arròs.
El luthier tenia ahí tot el...
O pràcticament, sí.
Ahí... Poguereu recuperar part dels diners o algo per les assegurances o algo o com estigui el tema?
Pues, si no recorde mal, Irene i Àlex conseguiren unes ajudes. Després jo sí que vaig aconseguir, però per la casa, per altres instruments que tenia així, i vaig poder recuperar. I bueno, per ahí sí.
Sí, crec que les ajudes que van rebre Irene i ja les van ser de la Generalitat.
Sí,
i la veritat és que les van demanar i als pocs mesos ja les tenien. No van costejar tot les seues pèrdues, però sí que van ajudar prou. I després també sí que van rebre ajuda ja de col·lectius privats com el col·lectiu Ovidi Montllor, que es va fer un seguiment durant molts mesos. Al principi ens van donar de activitats que van fer, de tombol, o sea, de coses que van fer.
I concerts per recaudar.
Concerts per a recaudar, ens van donar una partida, després ens van tornar a parlar i ens van donar una altra. La veritat és que sí que gràcies a ells ens van donar una partida molt gran de diners i gràcies a això van poder recuperar un poc, almenys pagar instruments, la taula de so, inerts... Això sí que ho vam cobrir tot amb això, que ho agraïm moltíssim.
Recorde que a més havíeu comprat, no?, com un nou sistema i ho teníeu...
Sí, no, estava nou, el baix estava nou.
Tots els instruments els teníeu allí perquè estàveu preparant per gravar el disc,
claro.
Perquè la idea era... O sigui, recorde que va ser especialment, perquè a mi el vos feia després d'un concert o algo,
jo no sé.
I allí se queda algo, però no se queda molt cosa, no? Mm. Però clar, jo va ser...
Havíem tingut com a 2 anys molt bons d'haver presentat altre CD i fer prous bolos i tot ho vam ahorrar i vam començar a comprar coses per al grup i va durar mesos. La lona la vam utilitzar en un concert.
Una vegada.
La lona que vam comprar. Però bueno, no passa res, ja...
Segur en el mateix lloc d'assaig o heu canviat?
No, hem canviat.
Heu entrat al Ciacova a veure si és inundable o no? O...
On estem ara, mira, ho sabem perquè els locals on estem ara es van inundar, no va plegar ni un pam d'aigua. Estan també massa nassa. Ens agrada tornar a patir, saps?
Ai, senyor.
Massa nassa moriré.
Bueno, hem escoltat Revenja, no? Pere, tens un altre tallet, el fiques?
Sí, este és Llenya Cremada, sí, se diu aixina. Escoltem també un trosset. Llenya cremada, sols les cendres del passat. I ara que puc esperar, i ara que puc esperar, i ara que puc esperar. Toquen són optimistes, eh?
Buah.
De festa, de passar-ho bé, pogos, calimotxos... Què vos ha passat? Què vos ha passat?
Buah, la vida adulta ens ha passat.
No, me mola, però això dices cançons una miqueta més, no sé, melancolioses, no? Per dir-ho d'alguna manera, de més rotllito.
Sí, doncs també aquesta cançó parla d'això de quedar-te a viure en el passat. Com viure de records, no?
Sí.
I això, pues, un record a lo millor que el porta a la infantesa, que és com l'olor a la llenya cremada, no? I quedar-te a viure en lo bé que estaves allí, que l'estimat que el senties, no? I un poc el quedar, el perill de quedar-te a viure un poc en en els records i en el passat. Jo intento escriure sobre coses boniques i, per exemple, tenim la cançó d'Allò que fórem, que és una cançó d'agraïment, i bueno, jo ja el dic que jo ho intente, però la vida... La vida...
No està mal, vull dir, jo què sé, eh? Vull dir, més que altres grups.
Poc a poc. Clar, al final, el nostre estil és rock angústia. O sea, és
en acords menors i ja ho...
Tots els acords menors i no n'hi ha majors ni res i
ja està.
Rock Angústia és una denominació de música que m'agrada moltíssim i la faré servir més una volta, Rock Angústia.
És que tenim un poc la conya d'això, però al final és un poc com es van així, no? O sea, trobem l'inspiració en moltes coses com pues, sobretot l'actualitat, en llibres, en pel·lícules i al final un poc això, les idees aquestes van desenvolupant-se i sorgeixen aquestes cançons.
Teniu així algun bodo així a proper que vos puguem veure o com està l'assumpte? O està tot molt parat encara?
A veure, està parat, però van així cosetes i segur el dia 5 de setembre, si no recorde mal, en la 16 tonelades,
que
en València. O sigui que qui vulga vindre està més que convidada.
Bueno, i sí, fareu la presentació este cap de setmana.
Sí, perquè de fet, sí, el diumenge.
Quan jo vaig... Pere me va dir, l'Espurna tre disc o va traure disc? Me va dir, perquè no sé per què sempre hi ha que s'entera de tot això. I dic, pues, parlo jo amb Míriam. Total, que comença a parlar amb tu i me dius, mira, Màxim, sí, volem anar, però espera't a que fem la presentació, sí, perquè estem assajant molt i és massa calent. Jo, vale. Dic, és una pena perquè no podríeu haver fet un poc de promo, però bueno...
És igual.
Tampoc vull dir, home, mos escolta molta gent, no sé, igual vos haurem plenat la sala.
No,
què tal? Com va anar la presentació del disc?
Molt, pues molt va, guai.
Superbé.
Al va final... ser en València també, no? En
la Rambleta.
En la Rambleta.
En la sala de baix, molt xula.
L'espai superbé, superagradable.
Està molt xula, la Rambleta.
Se va involucrar molt, vingué moltíssima gent, així que molt, molt contents.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Pere, si vols tirar-li l'altre?
Sí, tirem esta de quan tot acabe, que feu col·labo en Sociologia Animal, que hem de dur des de la segona temporada i cap any ens cridem i segurament...
El pitjor és que normalment sempre mos van, van apareguent convidats. Vull dir, sí. És un poc diva el que vaig a dir, però ara arriba un moment, sempre ve algú que mos diu, ei, podríeu no sé què, o podríeu fer no sé què, o portar-les menys. I Sociologia Animal és d'aixòs que alguna vegada hem entrat en crisi de dir, hòstia, esta setmana aquí portem, i no em parla mai en ells, però...
Pues són super, super majos.
Sí.
Són amics d'amics, perquè són amics d'estudiar en Julia. O sigui, que es coneguem per això.
Seguim endoll, ahí.
Sí, sí.
No, pues segur que si es parleu, vos diran que sí quan puguen, perquè són... Són supermajos, o sea,
a veure si esta temporada podrà ser. Bueno, Pere, tira-li, va.
Anem a escoltar-los.
Van dir que amb esforç tot es paga. Era sols un compte per no pensar. Per no pensar. Ens hem acostumat, però es mata.
Són filles del risc, la incertesa, el verí, que seca i intoxica l'esperança. Un sisi fa dicte a produir, mentre el consum ens aplasta. Som l'últim crit al mà que apuntant al gris, un fènix al migra, vivint al fil de l'humit i seguint fins a aconseguir el nostre fi, mantenir la llengua viva i expropiar fins l'últim ric. I quan la mort ens vingui a buscar, digue'm qui ens perdonarà. No era massa tard.
Ells estan aquí.
Esta comemorava més llocica una miqueta més llarg.
Esta està molt xula. Està molt, molt xula.
Aquesta és la que heu fet el videoclip, no?
Sí, 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 sí. És la que dona també nom a l'LP.
Com va ser això de Social Ocho Animal?
Però és que justament el nostre primer concert el vam fer a un casal en Vila-real. I el vam fer en el 2021 seria. I
seria en el casal...
Casal Popular?
Sí, 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 el de Vila-real.
Uh-huh. Ahí se maravilló el parpalló, no, Pere?
Sí. Sí,
sí,
hem compartit escenari, sí, sí.
Ah, mira.
Sí, hem compartit escenari, Màxim, Paula i dos abuelos superpunkis.
Sí, sí.
Està molt guai el lloc i justament vam coincidir amb ells i es vam conèixer i a partir d'ahir vam tindre contacte i justament també és un grup molt, molt crític socialment i tot i des d'un principi quan vam començar amb aquesta cançó vam dir crec que és un tema que podríem quadrar molt amb ells. Sí que es fa un poc de cosa perquè, clar, ells són rap més pur i aquesta cançó, clar, era com més cantar un poc, però al final jo crec que el resultat està molt, molt guai.
Rap cultureta. Jo faig una miqueta de ràbia, ser rap cultureta. Si tens carrera de lletres aprovant sobresalientes, no hauries de fer rap, jo què sé. És una altra cosa. Fa moltíssima ràbia, rap cultureta.
Pere, la idea és que vinguen.
Que vinguen
no, però no dic rap cultureta, no. He dit rap pureta.
No, jo dic, jo, el rap cultureta sóc jo. Rap cultureta sóc jo.
Mira, aquesta cançó quan la composares vas dir... Ara que vinguen ells i li tindré que donar un estil més menys melòdic, per dir-ho així, no? O com va ser el procés?
No, justament estava ja prou completa. Sí que es vam deixar, sí que volíem que en l'estrofa seua... jo tenia una lletra escrita per ahir, però crec que al principi ni se la vas passar. De fet, abans ja havia parlat en Javi, i li vaig dir que si podia donar consell de la cançó i em va ajudar un poquet i tal i a la setmana vaig dir, per què no diem que poden, o sigui, de col·laborar amb ells i sí que es va deixar com la seva part i ja van fluir ells i es van passar com un esborrany, es van cantar i ja se'm van anar a gravar.
Que guai.
A l'estudi. Sí, sí, sí.
Com soleu fer el procés, o com heu fet en este LP el procés de composició? Perquè les lletres les fas tu normalment, no? I també toques la guitarra, per el que he vist per ahir algun vídeo teu i tal, te defenses
sí,
la guitarra.
Sí, però en defensa, exacte. Però
saps els acordes menors, que són els que vos fan falta?
Home, claro, no. Bueno,
toca bé.
Majors, directament, no. Però depèn moltíssim, perquè, per exemple, a vegades sí que... pues partís d'un text i d'aquest text es fa cançó i després acompanyem acords, però després aplega un moment que a lo millor en alguna cançó aplega Irene o Àlex en un riff inicial i d'aquest riff comencem a cortar i pegar i posem lletra per damunt, o sea, no tenim una regla, no? per a composar. Al igual que en els temes, l'estil, tampoc tenim un estil, perquè sí que tenim cançons que són com a més pop-rock, com la de Llenya que hem escoltat, però, per exemple, hi ha algunes que són més hard-rock. Sí que vam tindre un poc de crisi abans d'enviar les cançons al productor i dir, a veure, què fem? Fem el que ens dona la gana i fem una cançó pop-rock, l'altra hard-rock, l'altra punk-rock, o intentem fer algo més... Sí, com a mainstream, més comercial, totes, no? I ho vam intentar, vam fer assajos, vam estar en la de cadenes, la vam canviar com a 3 voltes.
Sí.
I no ens acabava, era com... Al final, ho fem per disfrutar. O sigui, no ho fem per altra cosa. Si ens deixen concerts, si ens escolta més gent i tot suma i tot és perfecte. Mm-hmm. Però al final jo crec que la base i l'objectiu és un poc de passar-se-ho bé. I de fer el que ens agrada i fer cançons que nosaltres escoltaríem. I ahí estem.
Arriba ella en una lletra, Eric, i te diu, toca el pianet.
No, molt més. Arriba en una lletra i quasi sempre en els acords. I dius, hòstia, que bé. I ja, pues...
Ja tens, ahí,
tens una base, mira. Tens algo, saps on agarrar-te. I sobretot, el més important és que ve en la lletra i en el que significa la lletra.
Mm.
I això te ha ajudat moltíssim.
Claro.
Perquè ja dius, vale, ja sé el que vol expressar ella.
Claro, donar-li una musicalitat específica. Al final, això, estem parlant del passat, estem parlant de revenge, estem... Claro, al final és un poc... Vale, està esta lletra, la tampoc ho hem volgut dir un poc això i a partir d'ahí és com, ah, vale, pues mira, com, per exemple, quan tot acaba, porto també molta ràbia, molta tal, i al final el riff, el para, o les guitarres inclús també són com a molt marcades, molt rítmiques, i al final el dona que la lletra sigui com a més parlada, més...
Que bé.
Hi ha moltes voltes, pensat.
No, molt xulo.
Un poc de ràbia, lo de canviar-la tres vegades, jo no ho aguantaria, vull dir...
Mira, se canvia una vegada, la quarta vegada i ja està.
Sergi, el baixista, diu que no pot tenir aquesta cançó ja. Diu que a mi personalment m'agrada moltíssim, en directe crec que té molta potència, la de cadenes, però Sergi diu que ja està bé.
Que si el pobre... Que en la xira d'aquest disc i ja mai més.
Si fora
per la vostra festa pagana. La vostra...
Ja crec que és continents, però sí.
Ah, bueno, això és la que a mi me mola més de totes.
Veus?
És que...
Ixa és la nostra festa pagana.
Perquè he estat escoltant el disc nou i m'estava ficant coses velles per un poc recordar i dic, que bona que és esta cançó.
Però pues sí, és terriblement bàsic, màssim. Ja.
Està xula la cançó.
No, està superbé, però...
Ixa i la de Monty Peiro també està molt guany.
Sí. Sí, 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 ahí va ser
sense desmereixer el disc nou, la meva preferida és la vostra fiesta pagana, que és Continents. Lo siento mucho.
Sí, no, en el concert la gent també la canta ahí a tope i jo dic, bueno, pues mira, justament el dia vam estar parlant un poc de fer, vam fer repàs del concert, de què millorar, què tal, i vam dir, no, pues... Haurem de deixar Continents.
Volíeu desfer-vos d'ella, no? Volíeu desfer-vos d'ella i no?
Un poquet.
Jo sí. Me veig en algun concert de vosaltres algun dia que pugui anar i ahí xillant tot el rato. Continents! Màxim. L'acabem de tocar. ¡Ixa no era! L'altra. Molt bé, Pere, tu tenies... Bueno, i el tema de la gravació, com va ser? Heu contat lo del productor i tal. Clar, la teoria, just abans de la Dana, és quan ja anàveu a entrar al local a gravar, no? Bàsicament, estàveu ja preparant-ho tot i, claro, s'ha allargat un provo. Vos va costar molt de gravar o com va ser un poquet el procés?
A veure, al final, nosaltres tenim a Sam Ferrer de WZ Studios, que és el nostre productor i el que es grava. I res, vam quedar en ell després d'haver ja preparat tota altra volta, revisar bé tot el que volíem fer. I ell li dona molt de carinyo a aquestes composicions. La veritat és que la producció ha sigut meravellosa. I molt fàcil. En ell sempre se grava molt fàcil.
Que bé.
O sigui que molt, molt bé. Ens ha ajudat moltíssim.
Pues molt guai, pues escolteu el disc, que el teniu en Spotify, en YouTube, ja veieu el videoclip, que està molt xulo.
Feu
també.
Feu molts concerts per ahí.
I seguiu-los i a veure si podem veure-vos en directe. Jo en el Crio ho tinc un poc més difícil, però nunca se sabe.
A veure, bueno, mira, encara, ja el dic, pel dia 5 és dissabte, encara queda, esteu convidats, pues...
Sí, sí.
Puc deixar algú el fill. Pere, tu fas algo el dissabte?
Puc vindre també.
Deixa en la sogra, a mi no me la deixes en ma casa.
Pues res, Pere, si vols, tirem endavant un temeta o dos més que tenim ahí preparats, no?
Sí, jo volia tocar un tema, i el que n'hi ha per ací ja de ser feia alguns dies, que no el volia tocar perquè és una miqueta el tema el agua moja, és un tio del PP que és un corrupte, jo què sé, una miqueta de nivell, una miqueta de sorpresa.
Claro,
jo vull parlar de José Mari Olano, que és el regidor de l'Ajuntament de València.
Té molt mala rima i aquest nom,
Bueno, intentem donar una miqueta de nivell al podcast, però té estat arreu del món. És un tio que és de Sogor, Vall Palància, que si mireu una foto, vos imagineu el típic pepero de l'Alt Palància.
O sigui, jo no puc fer xistes en ano i tu sí en la gent de Sogor com és físicament, no?
Sí. Vale. Sí, és així, no?
Està? Va.
Bueno, pues el tío es el regidor de contractació, grandes eventos y cosas así, que ya directament per ese títol ya son antecedents penals per a mi. Y es una aposta personal de María José Catalá. Diuen que sí sería una especie de señor lobo de Pulp Fiction, pero a nivel político, o sea, un arreglador, un tío que ve a arreglar pues problemas.
Un Ábalos.
Sí, un Ábalos, però diguem-ne amb estudis superiors, bàsicament, perquè tu més advocat de l'Estat i tot el tema.
Que a Ábalos no li feia falta res d'això.
No. Pues diguem-ne és el tio més estudis de l'Alt Palància, crec jo.
Ha sigut molt ofensiu, tio, molt ofensiu, Pere.
Molt ofensiu, però que és l'Alt Palància, jo que sé que vols que te diga. Bueno, el tio ha fet diverses cagades, una miqueta grosses. El tio se va fer conegut per... Bueno, era un ple de la Dana a l'Ajuntament de València, amb la preocupació i tot el tema, barris afectats, els pobles, tot el tema, tota la gent molt compungida, que s'ho prenien en serio de la Dana, Perro Sánchez, por su culpa, no sé què, se inundó todo, Forata, no sé cuántos, quitaron la presa, no sé què, esas mogudes, i el van enfocar i el tío estava comprant vi. En el portàtil que te donen o l'iPad...
Ah, sí, sí?
I sí, sí. Estava, pues, comprant vinatge, passa a casa, diu, hòstia, pues, que és esta nit, pues, me compré dos botelletes, faré un soparet i tal.
Claro que sí.
Estava, dic, hòstia, jo recordava lo del vi, és que, a veure, tinguerem ese moment i el senyor Badenas en la novia en Morella el cap de setmana següent,
Sí.
I si també és nivell.
Però, bueno, el tio el va enfocar en una càmera i el tio estava, pues, passant botelletes de vi. Una cosa, pues una miqueta de Office, pues se va a comentar en aquella época, yo qué sé, que pasa alguna cosa y está algún... amb la seva trama de que ha de comprar vi perquè no sé qué ha quedat en no sé qui en sa casa, una cosa, pues una miqueta rara. No sé si estava comprant vi del país, supose que no, no estava comprant ahí vi de Requena ni res d'això, i bueno, això se va viralitzar prou i va ser una cosa, pues yo qué sé. Va quedar en anècdota perquè això en principi no és cap il·legalitat, però, hòstia, ets un tio que... Perquè va ser una aposta personal de María José Catalá. El tio s'havia retirat de la política o no sé què, una cosa rara, perquè havia estat dos legislatures en les Corts Valencianes, s'havia anat o no sé què, una cosa rara, i l'havia, diguem-ne, recuperat María José Catalá per a el seu càrrec de regidor, que per ser una cosa curiosa, després això té un valor, ell té una dedicació del 75%.
Clar, no, perquè tindrà coses, no, per ahí.
No vol que li passi com a Ignacio Blanco en el podcast i se reserva un 25% per si ha de fer algun podcast,
És que, mira, Eric, pobres, no han entès res. Ignacio Blanco té un podcast que se diu Animals Polítics i les
molt recomanable, per cert.
Molt recomanable. Ell és funcionari de la... No sé exactament de què, funcionar. Ell i la companya. Les províncies li va dedicar una notícia perquè no havien demanat la compatibilitat per tindre el podcast.
Ah, va, jo tampoc l'he demanat. Em sona la notícia, sí.
Jo tampoc l'he demanat, vull dir, igual ara m'agarra així. I en teoria estic de vaga, això que pot ser, no sé per...
Estàs fent un podcast de vaga que hauries d'estar de baixa, mare.
Claro, ahí hi ha un co de rares,
Ui,
sí, cuidado.
Tenga en ment.
Bueno, va, seguís.
Bueno, l'altre que va tindre pues, és un tema també prou curiós perquè estava fent una intervenció en l'Ajuntament, un tema d'un moviment, d'una associació de veïns que no estava d'acord en alguna moguda i ell bàsicament va dir que això dels veïns, això no pinta res, que ell també viu en València però no sap l'associació de veïns que manen ahir qui són, que això és un xiringuito i que realment ahir manen ells, que són els polítics. I que ahí no mani ningú. I que això d'associacions de veïns, això és una mandarrufa, que això no pinta res. I, claro, jo que sé, igual tens una miqueta de raó. No t'ho negaré, que les coses de peticions que fan els veïns normalment pues, la suba prou. Però, hòstia, no ho digues aixina amb el micròfon davant l'Ajuntament. Especialment tenint en compte que la majoria d'associacions de veïns de València, ciutat, tota la vida, són més peperos que el dimoni.
No, però bueno...
Jo que sé que són els teus votants, cabrón. No és que... O sea, enganya'ls, tio, enganya'ls, que no passa res, que és polític, pots mentir. Però, hòstia, no sigues aquest atac de sinceritat. No
miénteme, consellera, per favor. Miénteme, que vull que acabar en esta vaga.
I bueno, va dir que bàsicament eren uns pesats que molestaven i tal, i que al final ja podien parlar i fer coses i tal, que al final se fa el que diu l'ajuntament i punto, i te jodes i te calles. Que va ser pues, una miqueta també fort, i se va criticar. Però bueno, això tampoc és delicte. O sigui, ser sincer no és un delicte encara. Anem a un cas ja més gros, que són antifrau i els contactes. Aquest tio pues, té un 25% de dedicació privada seva, però no se sap a què se dedica. Ell és advocat, representa diversa gent, i ha treballat molt de temps amb un fons, que és el fons que buscaré així, que és el, a veure si el trobe, KPMG, que és com una consultora, una cosa així rara, que és també la que treballa a Peter Lim, que li dues assumptes a Peter Lim en València, i una de les coses que hi va fer va ser desbloquejar tot el tema de l'operació urbanística en València. Val? Això, pues, he fet un búnquer barraqueta en Miquel Àngel.
Sí.
Una miqueta.
I que, clara, per cert, Miguel Àngel diu que Porxinos és Vilamarxant esperant que algú de Ribarrotxa s'enfade, i jo dic, bueno, és mig Vilamarxant, mig Ribarrotxa. Que després he pensat, com haurà quedat en la dana Porxino? Vull dir, és un barranc, vull dir, no crec que acabarà bé, perquè aquesta zona va tindre molts problemes, però bueno. Pensam en que tinc un mentre vos escoltava avui. Vale. Segui, espere, per favor.
Ah, necessites escoltar, gràcies.
Sí, sí. Jo escolto el podcast quan no isc jo. Tu escoltes quan no isc tu?
El cas és...
no que... contesta. No. Tira-li, va, tia.
Jo no m'escolte ni quan isc jo. O sea.
Jo sí que m'escolte, eh? Pa.
Sí, jo també acostumo a escoltar el nostre podcast.
Bueno.
Bueno, pues el cas... A veure què hi ha per així. Ah, sí, diguem que la seva activitat privada alquila l'atenció de l'agència antifrau, això s'ha denunciat molt, perquè, clar, òbviament, pues, tu no pots estar fent una activitat política i estar tractant amb empreses amb les quals tens una relació empresarial de niñes. I a veure si aprengues que estigues contractat o perquè, diguem-ne, treballes per elles d'alguna manera, siguin clients teves. I l'han pillat en moltes coses que ell, en principi, legalment s'hauria d'abstindre de votar. Per lo menos que no votar en esa votació, perquè, clar, ahí se pot entendre que tu estàs beneficiant a una empresa teva o que el teu vot està comprat per l'empresa esta. I, bueno, aquí està pues, el tema antifrau, clavat així, perquè d'altres coses, ell és regidor de contractació, té, diguem-ne, activitat privada com a advocat i com a consultor. Diguem-ne que és molt fàcil per a una empresa que vulgui que li voten cap cosa que contacten ell i que li paguen i ell ja, pues, dins de l'Ajuntament, pues, ell ja, diguem-ne, que podria inclinar el vot del PP, del grup del PP, cap a un costat o cap a un altre. Diguem-ne, sempre està, diguem-ne, que està aquest dubte. Passa és que no se sap per a quines empreses treballa, que és l'altre tema. Aleshores, no se pot demostrar res, però la cosa pues, fa prou mal odor. El cas és que sí que l'han pillat en un parell de voltes de certes votacions que s'hauria d'haver abstingut i no s'ha abstingut. Per tant, pues, jo què sé. Aquí està l'agència antifrau una miqueta mirant a veure què passa en ell.
I després, les províncies rere d'Ignacio Blanco. És que t'has de morir de la risa, eh? És que t'has de morir de la risa, vull dir. El tio segurament fent negocis a banda de... Bueno, pues això. És que poca cosa més que dir. Igual no serà il·legal, però
sí,
ètic...
Sí. A veure, igual al final no és... És molt difícil de demostrar. És una miqueta com de Mònica Oltra, és molt difícil de demostrar, però mira d'ahir. O sigui, quan poden, els jutges rasquen.
Home, si fora Mònica Oltra, l'haurien processat a ell, als 50 que estan al costat d'ell... Bueno, ja haurà tingut judici d'instrucció, tot.
Després també és el regidor dels casos d'endollisme de lo que era el tema del port de València. Ja sabeu, això ho vam comentar, no me'n recordo, fa uns quants episodis, que hi ha una entitat de València Port o València Marina, no sé, una cosa rara, que això anava a desaparèixer, i ell va gestionar que tota aquesta gent que estava contractada que passaren a altres, altres llocs, que passaren a altres departaments dins de lo que seria turisme de l'Ajuntament de València, al Port de València, coses així. Aquesta gent que estava treballant allí, repartir-los, i bàsicament a base de fer, diguem-ne, oposicions una miqueta a medida, ad hoc, per a ells, per a que pogueren aprovar i pogueren entrar. I se van crear uns llocs de treball específics per a ells. La gràcia d'aquest tema és que això se sap per diverses coses, per una gent que ho va denunciar i davant de notari va endevinar qui anava a entrar a cal lloc, que és una cosa que a vegades passa i és molt graciós, i se poden l'adivinació que tenen alguns d'adivinar que tal lloc del treball va ser per a Màxim. I
jo sé que jo tard o pront aniré a notari a ficar alguna cosa d'estes. No sé el què ni com, però
si
jo
sentes...
d'anar a notari i dir-li no sé el que te cobrarà, 50 o 100 euros. Notari, apunta això. Això me mola, vull dir.
I si passa...
Ah.
El cas és que això se sap per això perquè ho va denunciar gent i perquè hi ha gent que ho va gravar. Va gravar l'àudio. Gent que estava en aquesta reunió que va aconseguir gravar aquest àudio. I això és el que fa pensar a molta gent que igual dins del PP estan una miqueta cabrejats amb el poder que té i amb la mà que té sobre Maria José Catalá i el volen tirar de carrer. Esa es una miqueta el Juego de Tronos que té el PP allà dins, però bueno, no se sap gran cosa. I ja, per últim, bueno, lo de l'oposició, de l'opacitat de les empreses privades, que havia comentat una miqueta abans, que no se sap exactament per a quines empreses està treballant, ho havia comentat, i especialment el fa notar el cas de Peter Lim, el cas de Meriton, perquè l'empresa està a KP no sé què, no sé quantos, no me recordo mai com se diu, perquè són sigles complicats. Ja, és que he dit abans, no ho pots buscar. És l'empresa en la qual treballa Meriton en Espanya. Aleshores, ell que se va ajuntar per a desbloquejar tot el tema del nou Mestalla, tot aquell rotllo del terciari, tot aquell rotllo de les fitxes, tota aquesta història que vam parlar del Bunker Barraqueta, pues, claro, molt possiblement ell va fer una cosa molt a la mesura de l'empresa esta, de la consultora, que és la que li paga un sou per ahí. Ell no va actuar representant els interessos de la ciutat de València, sinó pot ser va actuar representant els interessos d'esta consultora que el paga.
És que és tremendo que aquest senyor tinga empreses privades en negocis i que afecten l'Ajuntament i ell pugui fer votes. Vull dir, és de ciència ficció i ja està, vull dir. Pues de...
A mi el que fa gràcia és que és regidor de grans eventos.
És que ja només en el Nomet ja...
És que jo què sé, quan és grandes eventos, jo què sé, és...
Com grandes eventos,
és,
a mi me falta molt.
El amigo de las grandes juergas, no? És que el cridem només quan volem muntar... Pues hòstia, aquest amic també és una miqueta misteriós. Quin ambient se mou, aquest amic? No ho sé, és una cosa...
Però quan un ajuntament té grandes eventos, té un altre que és pequeños eventos.
Claro.
Eventos
grans,
normales,
claro.
No?
Eventillos.
Eventillos.
És que no vull mai un gran evento que no fora una estafa per a la ciutat, eh?
Sí.
Penseu bé, la Fórmula 1, ja no, la Copa Amèrica, tot han sigut estafes, unes realitats.
I bueno, tot el que toca pues, el tema de la Marina, de la Copa Amèrica, del València, de fons europeus, el seu nom sempre apareix per ahí, sempre que se toca un d'aquests temes el seu nom està per ahí. No ho sé, és un personatge, però és una aposta personal de Maria José Catalá per a fer tot el que ja no vol fer, perquè no sap fer-lo, perquè no vol treballar, no ho sé, no tinc ni punyetera idea, però és una cosa pues, prou curiosa.
Molt
I
bé.
Ja està, més o menys el que volia parlar d'ell, així, suposo que parlarem una miqueta més, perquè moltes coses suposo que s'estan investigant, i possiblement parlarem una miqueta més d'ell, però de moment no havia tocat...
També recordar que a dia d'avui l'alcaldessa de València no està al 100% perquè segueix sent professora de la Viu, no?
Ai, no tinc ni punyetera idea. També té dedicació menys exclusiva o algo?
Ah, ella és professora en la Viu. O era, hasta fa dos dies, era professora.
I com el de sa sobre disseny.
Sí, segur? No ho sé, eh? Tindríem que mirar-ho. Perquè se sabia que rebia un salari de la Viu, però no se sabia ni quan. O sea, no se sabia res.
Per les tutories. Per les tutories.
Lo de la Viu...
És la que... Ella va ser la que va o sea, va crear
sí,
i va privatitzar.
La Viu va ser una aposta de Paco Camps, que era molt bona idea, que era fer una universitat de distància valenciana. Rollo la UOC a Catalunya o la UNED a nivell espanyol. Pues la Viu era una molt bona idea que te podies veure que si qualsevol màster, qualsevol cosa, assignatures soltes, tu te podies treure una carrera, que és una idea que és molt bona. Això, quan va arribar la crisi, pues, se va començar a despendre de tot i això se va quedar el Grupo Planeta. I ella, que era consellera d'Educació en aquell moment, va vendre per una quantitat ridícula de diners, que la veritat no va comentar, que això la venia per una puta misèria, però dins que estàvem arruïnats, pues es justificava. El que passa és que immediatament, quan va acabar la legislatura, ella va entrar en la BIU com a directora, misteriosament. No? Que és, me recordo una cosa que va fer Zambrana en Telefònica, que també va fer no sé quantes coses per privatitzar Telefònica i després va contratar Telefònica. O sea, típic rotllo de portes giratòries molt, molt misterioses. I no se sap el que cobra, perquè com és una empresa privada, pues no han de per què dir el que cobra i tot el tema. I també la BIU estava Primo de Rovira i estava en uns quants més també allendo.
No, Primo de Rovira no, Bádenas.
Bádenas.
Primo de Rovira és de la Universitat de Can, crec.
Ah, sí, que també van endollar la llesa.
María José Catalá continua com a docent en la BIU.
Ah.
I no se sap el que cobra.
Matricular, Màxim.
I no se sap el que cobra.
Fer un màster allí.
Sí, i que me'l doni ella.
Claro, tio.
un màster en la BIU, crec que estava fent el de professorat i eren 8 o 9 mil euros.
Bueno, perquè és un màster bueno.
Sols t'he dit això. Perquè s'aprofiten que és a distància, tal i qual, i clar, està molt sol·licitat.
I aproven a tothom, públiques estan col·lapsades.
¿Eh?
Aprovaran a tothom.
Sí. Chanchullos de cursos d'estos i coses d'estes, jo si voleu us conto algunes un altre dia, perquè n'hi ha per riure's. Tenim una última cosa, però abans d'anar a això última cosa, que també se m'ha oblidat i que no ho hem ficat en això, és que en Gales han guanyat no sé com se diu el Partit Nacionalista allí, Pere.
És un nom super raro.
Pleisium o així,
no? El cas és que tots els territoris que són
Pleisium.
O sea, crec tota aquesta illa valida de Déu, tots els territoris o
han guanyat partits nacionalistes.
O han guanyat independentistes, a les municipals, que han fet municipals, en el lloc d'ar, o bé ha guanyat el Reform UK, que és el Vox d'allí. I clar, la gent diu, esta gente no s'ha juntado a les izquierdas para vencer a la otra derecha, que raro, no? I bueno, pues jo què sé, és una cosa curiosa, que és el que és... El centre guanya Vox i tot el que són la perifèria, per dir d'alguna manera, partits independentistes o nacionalistes.
Bàsicament que el nacionalisme és el combat, el feixisme és el combat des de pels partits en entitats nacionals, si vols dir-ho així, més o menys. Vull dir, que són no, on no guanyin, perquè estan els altres, bàsicament. Bueno...
Tu volies contar-nos aquí una cosa que
Sí, sí, sí. Pues és que he conegut un personatge que és molt interessant, que li diuen Dimitris, vaig a dir mal el nom perquè és grec, Yannakopoulos, val?
Uh-huh.
Este senyor és el propietari del Panathinaikos d'Atenes,
tenen
dos equips, Panathinaikos i Olímpicos. És el propietari, i no el coneixia Pérez, bueno, sí que havia escoltat alguna coseta i tal. A dia d'avui, bueno, quan ha eixit este programa ja haurà passat, però el dimecres se juguen el cinquè partit del playoff de l'Eurolliga entre el València i el Panathinaikos. Està el València a un partit d'entrar a la seva primera final fort de la història. A este procés sols havia arribat una vegada en la història, vull dir, és una temporada històric i, bueno, passe el que passe, quan dius que este programa ja ho sabreu. Però, bueno, espectacular. El cas és que el Panathinaikos és com una espècie del Real Madrid de l'Eurolliga. És un equip que té un pressupost de 24 milions d'euros. El València crec que estava en 8 o 9 milions d'euros.
El Madrid, no?
Són molts diners, eh? Vull dir,
no, sí,
en bàsquet,
sí.
Yeah, yeah.
Mitjà, en ACB, un equip que fa el pressupost en 3 milionets. No te gasta més, no? Vull dir, el València no és gama mitja-alta, així en Espanya, vale? I m'ha cridat l'atenció que el primer partit van expulsar del Roig Arena a la policia al propietari del Panathinaikos, a este Dimitris Yannakopoulos, perquè va anar com un energúmeno ahí contra la taula d'anotadors, com si no estigui grave. Total, que l'Eurolliga l'ha sancionat a, no sé si fos, 100.000 euros i no poder veure 5 partits més. I a l'últim partit que li queda en el Roig Arena, perquè el València ha fet una cosa raríssima de perdre els dos en casa i guanyar els dos allí. que és una cosa molt rara que tot el món pensava que no ho anava aconseguit. Llavors el cinquè partit serà així, ja de vindre este senyor.
Ah,
i en teoria han eixit ahir diverses notícies de que el Roig Arena declara persona non grata a Dimitris i a Anastopoulos.
Tenen la foto en la porta, no?
Realment és l'Eurolliga la que l'ha sancionat i no pot anar a veure els partits. Que, de fet, si el València al final perd, li ha fet un favor perquè eren tres partits i podrà anar a la Final Four. A veure el no sé si m'explique.
Sí.
Bueno, és igual, que no, que el València haurà guanyat, segur.
Però
bueno,
vindrà València i el senyor, aleshores...
No ho sabem. És, a veure si adivineu de què ha fet el seu negoci. Bueno, heretat, de son pare.
Constructor.
No.
Hosteller.
No. Empresa farmacèutica.
Ah, bueno.
Dianex. Val? I segur, pues, bueno, que va heretar un imperi de son pare, que era Paulos i Anastopoulos.
Vale,
el tio està loquíssim, bàsicament. Sí, en el 2015 el multaren una barbaritat perquè se anà als àrbits i els va dir de fills de puta pagar multa. Segur que entra al vestuari que té els àrbits i es digui que els anava a matar i a violar a les dones.
Què dius?
Sí.
Un calentor.
Total, una multeta per a ell serà no res.
Si foren 100 o 150.000 euros.
Cosas, però... Ja no se puede decir nada, Màxim.
Claro.
No se puede decir nada.
Total, en el València això se va tornar com un loco i va anar contra la taula dels anotaors, que el senyor s'havia apuntant i les senyores, i de repente este tio com un loco per ahí. La policia se l'endugué, va ser un quadro tremendo.
Madre mía.
I, bueno, també és famós perquè una vegada que va perdre Panathinaikos contra el Fenerbahçe, Fenerbahçe és Turquia, ara no sé quina ciutat
és. Sí, sona turc.
Sí, però no recordo si és Istanbul, ara no ho sé, vaig quedar molt mal. Tenien un vol i es va cancel·lar el vol als jugadors perquè tornaren en autobús.
Hòstia!
Bueno, un severo personatge que entreu, busqueu un poc en la seva història perquè és el típic puto ric, tipo Elon Musk, que s'ha comprat un club de futbol, de bàsquet, però unint-ho a un senyor grec, que són com molt més passionats. No?
Molt bé. Mediterrani moral. Estic a favor, jo, senyor.
Bueno, i se dedica, sobretot en Instagram i demés, fa una cosa un poc boomer, que és que paga Instagram perquè li promocione publicacions en les quals fica talls dels partits en els quals se suposa que han perjudicat el Panathinaikos. Jo crec que certs moments curts de la tele sí que podràs. Però la qüestió és que és molt boomer, no? Pagar a Instagram perquè li promocione publicacions per... pelar a l'Eurolliga. Ha amenaçat en diverses ocasions de dir jo me'n vaig de l'Eurolliga i me'n vaig a la NBA o coses així.
Molt, sí.
Bueno, que el tema Eurolliga no l'hem parlat, algun dia el podríem parlar, és una cosa lo que... L'Eurolliga, vosaltres no si recordeu en el seu moment en futbol que volien fer una espècie de Superliga.
Superliga, sí.
Pues això és l'Eurolliga. L'Eurolliga és una lliga privada. Hi ha uns senyors que han fet una lliga privada que ja porten molt de temps privada. I després les, diguem, lligues que han organitzat les federacions de bàsquet europees no són ixes, són les que, diguem, tenen menys categoria, que és la... No sé com se diuen ara, perquè han canviat el nom de... Mi vegades de nom. La Champions i no sé què, i la ULEP, crec que és ara, o... Bueno, n'hi han tres competicions. Diguem, les dues europees, que són de les federacions, i la d'este senyor, que és privat. Que dona llicències a... El València va construir el Roig Arena i li digueren, nada, pues, haver construït l'estadi 3 anys de llicència.
Que bé.
Per estar ahí, bueno, un show. Vull dir que me va fer molta gràcia quan en el seu moment van dir lo de la Superliga i això de futbol, perquè, bueno, pues, vos estem mirant des del futur.
Bueno, una cosa que se va anunciar en el Chiringuito, pues no anava a ser bé, bàsicament.
Bueno, i en bàsquet estava molta polèmica de que la NBA... vol fer la seva filial en Europa. Vol fer la NBA europea. La qual cosa, molts equips de dins de l'Eurolliga pareix que ho estan veient bé, sobretot el Madrid, i altres equips no. Volen seguir en l'Eurolliga. I bueno,
pues,
un personatge. I sé que hi ha molta gent que escolta el podcast que és fan del València i sinó que... Bueno. Vos diria que molts ànims el dimecres que no us dono un patatús, però bueno, ja ho escolta el partit.
Ja.
Jo crec que però ho podem dir així, no?
Hem parlat d'esports, hem parlat de tot una miqueta, de música, un programa cultural. Hem fet un programa cultural, tio.
De corrupció. Hem fet xistes enano.
Un variaet.
Míriam, Eric, moltes gràcies per vindre.
A vosaltres.
Molt vosaltres. Xulo el nou disc.
Molta sort per ahir als escenaris.
El que l'he pogut escoltar avui m'ha molat molt, molt, molta sort, això, que vos isquem molts concerts i a veure si se vegem pront en algú. I bueno, la gent que mos escolte, que vos seguisca en les xarxes socials i que vas als concerts.
Pues sí, moltíssimes gràcies per haver contat amb nosaltres i xerrar este ratet. Ha sigut un plaer.
Igualment.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé, vinga, pues, espere, se vegem la setmana que ve, com sempre.
Bueno, que ve, si no passa res.
Adeu.
Adeu.
Estàs escoltant La Comoditat Valenciana. Este programa és possible gràcies a l'aportació dels nostres patrocinadors i patrocinadores a l'Aixeta. Si ens vols ajudar, ho pots fer buscant-nos a l'Aixeta com a Podcast pel Valencià.